I des d'Antena Caro anem a parlar ara d'activitats que es portaran a terme aquest cap de setmana. Concretament, aquest dissabte, 26 d'abril, i a les 7:30 de la tarda, a la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, tindrà lloc una representació teatral titulada Assaig Plural, que organitza l'associació ASIDE, Associació per la Inclusió de les Persones amb Discapacitat de l'Ebre. I per a parlar d'aquesta obra anem a parlar concretament amb els protagonistes d'aquest Assaig Plural. Es tracta de Gemma Ginovart, que és creadora, directora de l'obra i també membre de l'associació. Hola, què tal? Molt bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Paquita Gomis, ella és una de les intèrprets de l'obra, també membre d'ASIDE. Molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya un altre membre d'ASIDE, també intèrpret d'aquesta obra, Julián Alcon. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Entre els tres anem a parlar d'aquesta representació teatral. Es tracta d'una representació molt especial de teatre físic inclusiu i, a més, al finalitzat hi haurà un col·loqui. Tot això, com diem, organitza l'associació ASIDE, i perquè els nostres agents doncs sàpiguen una mica del que estem parlant, fem-nos una breu explicació de què és l'Associació per la Inclusió de les Persones amb Discapacitat de l'Ebre.
Pues bé, com acabes de dir, amb les sigles, nosaltres vam néixer l'any 2018 a Jesús, perquè una sèrie de persones amb discapacitat estàvem ja cansats de lluitar a nivell individual i no aconseguir cap de les nostres reivindicacions, i ens vam associar perquè com a associació sempre hi ha més força davant de les institucions. Llavors abarquem dues d'àmbit comarcal, tant del Baix Ebre com del Montsià, perquè a l'altra part de les Terres de l'Ebre hi ha una altra associació que és Barreres Fora, i llavors col·laborem mútuament i tenim repartit el territori. Llavors l'associació va néixer per defensar els drets de les persones amb discapacitat i tenim doncs diversos àmbits de treball, perquè implica tota la vida, des de transport, des d'habitatge, des de comunicació, mobilitat, oci, vull dir, ens implica totes les vessants de la vida, el tenir una mobilitat reduïda. Llavors, les lleis són molt maques, són les millors que hi ha a nivell legal, però a la pràctica pues, falta aplicar-les, i per això doncs, ens vam organitzar per defensar els nostres drets, per tenir una igualtat d'oportunitats que la resta de la ciutadania.
Dintre de l'associació, estem parlant de persones amb discapacitat, suposo que hi ha diferents nivells de discapacitat, no? Quins perfils són?
Bueno, nosaltres ens dediquem bàsicament a persones amb discapacitat física i sensorial, i a partir d'aquí doncs, estem oberts a qualsevol tipus de persones, però en principi són física i sensorial. Tenim persones, per exemple, amputades, persones que han tingut ictus, persones amb lesió medul·lar, tenim persones amb malalties degeneratives i persones que, bueno, que de cop poden tenir una gran discapacitat a la vida, que no és temporal, sinó que és permanent, i llavors pues, ajudem també com a suport d'ajuda mútua a refer una altra vegada el projecte vital d'aquestes persones.
Tant Paquita com Julián van en cadira de rodes, però en canvi la Gemma no. Tu també formes part d'ASIDE, no?
Sí, exacte, soc voluntària també d'ASIDE, hi ha diverses persones que no tenen discapacitat física ni sensorial, però tot i així ens impliquem en la causa i, bueno, i crec que és molt necessari també, no? Perquè potser avui no, però no saps mai, no? I al final totes les causes socials penso que són importants implicar-se a nivell de la ciutadania i bé, per això també soc membre d'ASIDE.
Quanta gent la formeu?
En aquests moments som uns 60 socis i sòcies.
I dintre d'aquesta associació d'ASIDE teniu diferents seccions. Una d'elles és la secció cultural, de la que vosaltres ne formeu part i heu fet aquesta obra de teatre de físic inclusiu. És la primera vegada que fareu una obra d'aquestes característiques?
No, vam fer primer una performance que va sorgir com a idea per al dia 3 de desembre, que és el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, i vam pensar una manera alternativa de poder reivindicar, no? Com que fos una mica més visual o més atractiva, i vam muntar una performance. A partir d'aquella performance, l'any següent, va sorgir ja la idea de fer esta peça, i ara ja sí, bueno, l'hem anat rodant i som els tres qui s'han quedat creant això i fent-ho.
I aquest dissabte a les 7:30 a la biblioteca doncs, tindrem l'oportunitat de veure aquest teatre físic inclusiu titulat Assaig Plural. Per què aquest títol?
Perquè l'obra representa realment un assaig, és com una metaobra, és com un assaig dins d'un altre assaig, i representa això perquè som unes persones diverses, plurals, no perquè tinguéssim discapacitat, sinó que podria cabre per a tot tipus de persones, totes som així. I representa pues, un assaig com si fos una improvisació, però realment no està improvisat, ho tenim bastant preparat, interioritzat, però la gent quan ho verà i quan ho veu diu, hòstia, en sèrio això? I no vol improvisar res, així. I és com una... que ens estem dialogant, interrompint, treballant, estem aquí en un procés de creació, és el que representa l'obra.
Sí, una mica la sinopsis.
Sí, i comença d'una manera, acaba d'una altra, com un episodi del Simpson, i és molt sorprenent.
Suposa que aquesta obra va dirigida a tot el públic, no?
Sí, 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 no? Tot, inclús xiquets, vull dir, jo penso que és una peça que és interessant a tots nivells i que a part, com té molts de llenguatges, tant verbal com físic, hi ha música, llavors, si no t'atrapa per un costat, penso que et pot atrapar per un altre i que és molt visual i atractiva, no?
Perquè amb aquest assaig plural, quin és el missatge que voleu enviar? La gent que vingui a veure l'obra, què us interessa? En quina idea es queda?
Mira, pues, el que volem és sensibilitzar d'una altra manera de com ens veuen normalment les persones que tenim una discapacitat. Volem trencar tabús i volem fer visible pues, aquest nostre col·lectiu que som capaços de fer qualsevol cosa que ens proposéssim sempre que hi hagi els mitjans adequats. Perquè el problema que tenim amb aquesta obra és que no podem fer-la a dalt d'escenaris perquè no ens trobem escenaris adaptats a les circumstàncies nostres. Llavors hem d'improvisar places, carrers, espais tancats, però no podem utilitzar escenaris. Estem treballant amb el Servei Territorial de Cultura i amb els, a través d'ells, a través dels ajuntaments que formen part de Terres de l'Ebre per anar fent també accessibles no només com a espectadors i espectadores, sinó també com a persones protagonistes de qualsevol acte.
Ens acabes d'explicar, Paquita, que un dels objectius és trencar aquests tabús, no? Per exemple, quin tipus de tabús serien?
Bueno, pues que són persones que fins fa poc eren poc visibles perquè el franquisme ens tenia totalment tancats a casa, perquè jo encara tinc un paper que em deia que jo era subnormal en papers del franquisme. Llavors, a veure, no és un terme despreciatiu, però clar, això feia que no tinguessis oportunitats. I llavors lluitar per escolaritzar-te, lluitar per estudiar, lluitar per a buscar una feina, tenir autonomia a nivell de desplaçaments, perquè a la zona rural el cotxe és molt important. Fins fa poc no teníem cap autoescola que poguéssim anar a treure'ns el carnet de conduir. Amb les nostres circumstàncies personals ens havíem de desplaçar cap a Tarragona o cap a Reus o cap a Barcelona. Clar, això repercutia en gran sobreesforç per part de la família, perquè tampoc el transport públic és que estigui molt adaptat. Bueno, suma i sigue, no? Volem trencar amb tot això que abans no érem tan visibles i ara volem ser visibles i tenir ple dret com a ciutadans de la societat actual, no?
Suposa que com a associació doncs, esteu en contacte amb les administracions locals, ja siguin ajuntaments, ja siguin comarcals, supracomarcals, també des de la Generalitat. Quines són les demandes que feu des de l'associació i que a poc se van complint?
Mira, una de les demandes ara més urgents és l'habitatge. Ja sabem que és un problema per tota la ciutadania, doncs imagineu-nos trobar un habitatge assequible però també accessible a nivell de barreres arquitectòniques. Tenim famílies en aquests moments que ja tenim una alumna de 14 anys que no pot anar a l'escola perquè la casa seva és una presó. No la poden pujar i baixar cada dia i no pot anar ni a l'escola. Vull dir, l'habitatge a la zona rural és un problema perquè se deshabiten els pobles i no hi ha construcció nova i les cases, les vivendes són inaccessibles totalment. Llavors tenim persones que han esdevingut una gran discapacitat ara d'adults i han hagut de marxar del poble quan eren persones superimplicades a nivell social, cultural, han hagut de marxar del poble per falta de vivenda.
I suposo que a banda de la vivenda, que és important, com bé expliques, el dia a dia d'una persona amb discapacitat,
pues sí, mira,
les ciutats no estaven gaire preparades. No?
Les barreres arquitectòniques, tant de la via pública com dels serveis, fa que també tinguem impediments per poder portar una vida ordinària. Llavors, quan has de buscar una gestoria, quan has d'anar a una església, a un funeral o a un casament, quan has de fer tota una sèrie de passos previs, d'averiguar, de fer de detectius per veure com seran les barreres arquitectòniques, o quan has d'anar, que te conviden a una festa familiar o d'amics, si a escales no pots anar, no pots fer tota la vida social que tu voldries perquè t'ho impedeixen l'entorn. Vull dir, no és anar amb cadira o no anar amb cadira, és l'entorn que et posa les traves. Llavors, el que lluitem és per això, no? Que l'entorn no ens posi aquestes dificultats perquè nosaltres puguem tenir una vida igualitària com la resta de la gent.
De tota manera, Julián, suposa que al llarg dels anys se va notant, no?, que a poc a poc les ciutats, les administracions són més sensibles i que hi ha canvis, no? Ho noteu vosaltres també.
Sí, sí. I en el cas concret este de Roquetes, no? Se va notar molt, no? Li van fer una entrevista també en la part cultural esta, tenim un programa de ràdio. L'última entrevista li van fer a Albert Fontanet, i ell fa més anys que jo, per exemple, que vaig, jo ja fa 22, però ell fa més perquè li va passar molt de xocotet. Llavors ell va veure pues, tot el procés, més l'evolució. Jo quan ja vaig tenir l'accident ja estava al poble adaptat, gràcies a ell i a Peris, que és dels primers pioners que van tindre que viure així. I gràcies a això, claro, la gent surt, la gent descobreixen que poden viure, pues llavors també les administracions pues, es meren per a que la gent ho pugui fer, no? I que sigui un entorn amable, que és el que diuen, que sigui un entorn amable, disseny universal per a tot tipus de capacitats, maneres de viure, ja sigui ceguera o que vas coixo o que, saps, que sigui una ciutat segura, ja que ho estem creant nosaltres i ho dissenyem, pues, fer-ho per a bé. I esta és la idea, sí.
Dintre d'aquests graus de discapacitat o les persones que patiu aquesta discapacitat, suposo que no ha de ser el mateix, depèn de la franja d'edat, no? Per ser les persones més grans ho és més complicat que les joves o tots patiu per igual?
Mira, quan tens la discapacitat, com és el meu cas de menuda, jo vaig tenir polio, i llavors les seqüeles pues, que són les que són. Llavors ja et montes el teu projecte de vida en funció de les teves característiques, però quan te passa d'adult, que hi ha un accident laboral, un accident de trànsit o qualsevol malaltia que perds facultats de mobilitat, llavors, clar, tens ja el teu projecte, la teva vivenda, el teu treball, la teva família, les teves amistats, i de cop tot això queda borrat de cop perquè has de començar de zero, amb unes circumstàncies personals que has de fer tot un procés per a tu tornar a refer tota la teva vida, però que no té res a veure amb l'anterior. Llavors, després de 2 anys, quan segurament has passat entre metges i quedes estabilitzat a nivell físic, llavors comença tot l'altre procés, no? El procés mental, el procés personal, el procés social, la família, la sobreprotecció, la casa, si la tens o no la tens adaptada, i no pensem que quan arribem a ser grans tots tindrem mobilitat reduïda. Llavors, el que s'aconsegueix abans, pues molt millor, i les cases, quan ja tenim tots abuelos a casa que no poden sortir si no és a través de 2 persones que puguin anar a ajudar-los a treure. Pues si ja des d'entrada pensem que hem de viure en una casa que ja estigui adaptada, quan siguem grans tampoc tindrem aquest problema. Vull dir, és ja pensar en futur, si no és ara, amb la realitat de les persones que ja ens toca viure, no?
Suposo que busqueu la màxima autonomia personal, no?
Sempre la independència és el que busquem, perquè a ningú li agrada que dependre dels altres. Oh, necessito que em portin a no sé on. Pues ara aquesta escala no em deixa anar a la perruqueria, o no em deixa anar a la gestoria. O quan t'has de renovar el carnet de conduir, comença a buscar a veure quins centres mèdics hi ha per a poder I moltes vegades ens hem de desplaçar fora de les Terres de l'Ebre per fer aquestes gestions, però és que abans ja has perdut un munt de temps per veure en quin lloc pots anar per fer aquella gestió que necessites fer. L'administració pública ja comença a complir amb les lleis, ara s'ha aprovat el Codi d'Accessibilitat, que ja fa un any que està vigent aquí a Catalunya, però encara queda molt de camí per fer.
Suposo que, a banda, com molt bé dius, Paquita, l'entorn és important, sobretot el familiar. La Gemma no té cap discapacitat, és membre de CIDE. Suposo que també pots parlar una mica com aquest entorn familiar, no? Com se viu des de la família quan una persona té discapacitat?
Bueno, jo crec que al final també ho acabes normalitzant i com diu Paquita, és com que penses ja sempre en este xip, no? És com si tinguessis unes ulleres posades de, pues de que tot, no sé, vas a un restaurant i ja penses en això, vas a un lloc i ja busques que estigui el lavabo adaptat, o fas obres a la teua casa i a pesar de que tu no ho necessites, ja penses que la porta sigui prou ampla. Ja... És com, no sé, és com el feminisme, que crec que quan te fiques les ulleres lila ja no es pot deixar de banda, però és el mateix. Jo crec que és pensar, pues, igual que l'antiracisme, tot el que deia abans de les causes socials, és pensar que no ets... la realitat no és la que tu vius, sinó que hi ha moltes pluralitats i si tu, com a individu, pots fer que això sigui més amable per a tothom, doncs jo crec que és responsabilitat de totes les persones.
És a dir que tu, Gemma, estàs de voluntari, com diem, dintre d'aquesta associació, és a dir que l'associació està oberta a persones que no tinguin discapacitat, però que també tinguin ganes de formar part del vostre projecte, no?
Que tinguin com a objectiu pues, reivindicar també una vida més justa també per les persones amb discapacitat.
Perquè a banda d'aquesta secció cultural, dintre de l'associació de CIDE, quines accions porteu a terme al llarg de l'any?
També tenim una secció esportiva, que ara estem començant a crear un equip de bàsquet i és també la mateixa idea de que pot participar dins d'un equip de bàsquet qualsevol tipus de persona sense o en discapacitat. Pot competir una persona sense discapacitat a un equip normalitzat de bàsquet. De fet, a tots els equips sempre hi ha algú que no té discapacitat. És un equilibri que va per punts. Els que no tenen discapacitat valen 5 punts. Jo, per exemple, que tinc discapacitat, val un punt. I el màxim de punts que pot haver a un equip són 15, entre els 5 jugadors que hi ha a un equip, són 15. Llavors, 5 jugadors de 5 punts que no tindrien discapacitat no pot ser, llavors és un sistema que equilibra, hi va en puntuacions i és una cosa interessant. Llavors, dona igual si ets home, dona o com te sentigues, i pots jugar qualsevol tipus de persona, saps? I encara que te falta una mà, hi ha gent que ho fa. És adaptar-se i cada un troba la seva manera de tirar i d'avançar en la cadira i és també autodescobriment i és interessant. Llavors animem a que ara quan comencem a muntar tot l'equip de bàsquet de les Terres de l'Ebre serà el primer pues, que vingui tothom a entrenar qui vulgui i a fer un exercici físic i tothom és benvingut i després si vol competir, pues, perfecte.
Així. A part de l'esport, doncs, també fem activitats de sensibilització, que com ha dit Gemma, el dia 3 de desembre és el dia marc per a sortir al carrer i fer activitats perquè la ciutadania també se sensibilitzi i no es posi pegues. Per exemple, enguany el 3 de desembre l'hem dedicat al bon ús de les targetes d'aparcament, perquè ens trobem que les persones que no són titulars d'aquesta targeta, que no són conductores i són titulars, els familiars l'agafen per quan no porten a la persona titular i llavors ens prenen els llocs d'aparcament. O com per exemple avui aquí a baix ens hem trobat que hi havia un cotxe que estava ocupant la plaça de reservada a les persones amb mobilitat reduïda i no tenia la targeta. Clar, això ens ha obligat a anar a buscar o a fora, lluny d'aquí, a desplaçar-nos per a poder entrar aquí a l'antena Caro. Per exemple, són exemples, no? També, doncs, bueno, fem activitats de lleure pels nostres socis. Aquest diumenge tot just anem a Montnatura, al Delta de l'Ebre, que tenim un guia superconscienciat, el guia de natura, Vicent Pellicer, que cada any ens munta una excursió per a la natura, perquè a nosaltres és el que se'ns revela més, no? Fer excursions al carrer, als nostres paisatges d'aquí. I hem anat ja a diversos llocs meravellosos que ens ha buscat el Vicent I no res, també ajudem a les persones sòcies quan ha de fer paperassa amb l'administració i buscar suports i bueno, donar una mica de suport mutu a la gent que esdevé amb discapacitat. Per això també estem. A part de reivindicar i trucar a totes les portes agudes i por haver. Per exemple, aquí a Roquetes, les sales premium del cine, les han fet super ideals, ens han deixat un espai per a les persones que anem amb cadira de rodes, però tothom se pot estirar, tothom pot veure la pel·lícula com si fos al sofà de casa, però nosaltres el sol està inclinat, nosaltres tenim la mirada cap a terra, perquè no hem previst que allà on deixem ens posem nosaltres el pla del terra ha de ser horitzontal, no ha de ser en baixada. Pues bueno, pues això la gent no hi pensa, però hem d'estar sempre al damunt, perquè això amb un tècnic se suposa que domina. Pues no, aquí Roquetes tenim aquestes coses.
Unes que... rodes, aquí li dona que pensar que unes rodes costa baix en l'Iran. Sí.
Pues...
Hòstia, s'ha d'estudiar molt, per a,
pues, per a així,
no cometre este fallo.
Hem d'estar nosaltres sempre pendents i ser el burxó que punxa l'ull, no? És... De l'administració, dels serveis, a les botigues, se queixen de que nosaltres, per exemple, a Tortosa, a les farmàcies del centre, no n'hi ha cap de les tres que hi ha que puguem entrar, i es queixen de que diuen que tenen una porta lateral, però clar, si no ho posen al davant, que ja, si jo veig un esglaó passo de llarg, si no me posen el símbol, perquè si hi ha el símbol d'accessible i veig l'esglaó, sí que tenen una alternativa, llavors puc entrar, però a vegades la porta del lateral no és a cota zero, perquè nosaltres totes les rampes han de quedar a cota zero, si no, no podem entrar. Si hi ha dos dits, dos centímetres, ja és una barrera per a nosaltres. I llavors això és important que també...
Suposa gent... que el que falta és empatitzar i potser ficar-se a lloc d'aquestes persones, no?
Sí, sí.
Ara, sí, l'obra justament també parla d'això, de que reivindicar i tot el que tu vulguis, sí, i tant. Però també conèixer-nos a nosaltres i el nostre punt de vista, que el vam crear a nosaltres, com xerrant tranquil·lament. Gemma estava fent de mèdium, apuntant el que nosaltres diem.
Tu.
I llavors després ho va canalitzar, ho va passar per a on, i llavors ho va convertir en l'obra aquesta, però era un diàleg, una conversació que nosaltres teníem entre Paquita i jo sobre el que ens molesta, sobretot de les barreres mentals de l'altra gent, saps? Perquè sempre quan coneixes algú nou, i encara que no sigui nou, sempre estem reivindicant el mateix. I el que volem és que ens coneguin, normalitzar-ho i acabar ja en aquest debat, i que cada un som d'una manera diferent i que no volem fer pena ni que ens ajudin en excés. Que, i, bueno, són unes pautes que donem i trobo que és necessari per això.
Suposo que sensibilitat i sobretot respecte, com molt bé comentaves, Paquita, per exemple, aquestes zones reservades a les persones minusvàlides que no s'ocupen. No?
Sí, mira, nosaltres... també per a empatitzar, tal com deia ara Julián, fem activitats per als centres escolars de sensibilització perquè es posin al nostre lloc. Fa poc, mira, ara abans de Setmana Santa vam estar aquí a l'Institut de Roquetes i vam estar treballant amb tot l'alumnat d'ESO. Després de fer una petita presentació a l'aula, vam anar a fer tres tallers paral·lels per a que vegin també les dificultats que nosaltres ens trobem i que vegin com ens movem amb la cadira o sense veure-hi o fent a la pista de bàsquet jugar amb la cadira en lloc de drets.
I quina resposta tenen els alumnes quan els expliqueu tot això?
Bueno, ells en principi es queden sobtats perquè no s'ho poden arribar a imaginar i obren els ulls a una altra realitat que no coneixen, no? I això és el que ens agrada, que la gent se pugui posar al lloc nostre perquè també facilitin les coses i no ens posin traves, no? Com això, aparcar en llocs que no toca, quan són reservats perquè nosaltres necessitem més espai, o quan aparquen davant de les rampes, allò que posen les llumetes, que vol dir que és per un moment, però tu estàs allí esperant que el moment s'acabi i no pots creuar o has de recular. Llavors, tot són coses que també convé sensibilitzar la ciutadania, perquè nosaltres ja tardem més de el compte per fer les activitats de la vida diària, perquè la mobilitat pues, és la que és, però quan sortim al carrer no volem traves, llavors ens trobem que un cotxe que aparca allí i no ens deix passar, has d'esperar sempre a l'ascensor i que no s'espatlli. Jo una vegada vaig venir aquí a la biblioteca i l'ascensor estava espatllat, vaig haver d'esperar-ho més d'una hora. L'acte que havia d'anar ja s'estava acabant. Vull dir, a veure, això és una cosa puntual, però també apel·lem a que la ciutadania pues, faciliti també la nostra vida, no? Que no sigui incívica.
En definitiva, el missatge que voleu donar amb aquesta obra de teatre Assaig Plural seria això, no? De sensibilització i de que es coneguen i que se fiquen al vostre lloc, no? Per a conèixer els problemes que
sí,
teniu.
I un matís, que és, el nostre lloc no és només un lloc, no és només una unificació, sinó que si vols conèixer, hauràs de conèixer a Paquita com a Paquita, a Julián com a Julián, a Gemma com a Gemma, a Josep com a Josep. Vull dir, no, per conèixer a Julián no coneixeràs a Paquita en tema de discapacitat. Cada un tenim una necessitat, funcionem d'una manera. Un xaval mos va preguntar, però vatos que menegeu les cames o no? Bueno, llavors li vaig dir, jo cada un aquí, un meneja les cames i les sent, l'altre no les sent i les meneja, l'altre ho sent i les meneja, però va, cada un és d'una manera molt diferent. Llavors no hi ha una certesa, llavors pues, com qualsevol persona, no pots generalitzar ni etiquetar, és el meu punt de vista. Llavors si vols conèixer en profunditat, pues, pregunta i parlem tranquil·lament.
En definitiva, ja sabeu, aquest dissabte 26 d'abril a les 7:30 de la tarda la Biblioteca de Roquetes Mercè lleixa aquesta representació de teatre físic inclusiu. A finalitzar hi haurà un col·loqui amb aquesta obra, Assaig Plural. I aprofitant el nostre micròfon, m'agradaria que cadascun de vosaltres fes la seva manera personal d'invitar la gent perquè vinguin aquest dissabte a la biblioteca. Gemma, quin seria el teu missatge? Per què haurien de vindre aquest dissabte a veure la vostra obra?
Perquè penso que és una obra que et dispara la llibertat una mica dels cossos, ja només en persones amb discapacitat, sinó a tothom. Penso que hi ha una manca de liberació corporal en general a la societat i que la gent vivim com molt pensant en el que diran, en el que pensaran de nosaltres, en com ens hem de moure, en com hem d'actuar. I crec que aquesta obra dona com este punt de liberació, de dir, fes el que t'apetís que fer, mou-te com vulgues, necessites el teu espai... I no sé, jo crec que la gent que ha vingut també a veure-la sempre se sent una mica així com que bé, i a part que crec que s'apropa a aquesta realitat des de punts de vista que normalment no es toquen, i crec que això és l'interessant.
Julián, tu com els convidaries?
Pues mira, com he dit abans, pues veniu, que segurament serà nutritiu i sorprenent, perquè no s'ho esperen el que passarà, no s'ho esperen i sortiran d'allí pues, flipant.
I Paquita?
Bueno, pues una mica comparteixo les opinions d'ells i que m'agradaria que vinguessin, no només per a curiositat, sinó per a se trencaran tabús, i servirà també per a poder parlar-ne després i treure tot el que tenim dins nosaltres i públic i poder interpel·lar-los també a nivell de comentar, de parlar-ne, i bé, nosaltres doncs aquí estarem il·lusionats i per donar a conèixer una miqueta les nostres problemàtiques, les nostres característiques, i sensibilitzar a tothom que vingui i a passar-nos-ho bé.
Doncs ja sabeu, aquest dissabte la secció cultural de ASIDE, l'Associació per la Inclusió de les Persones amb Discapacitat de l'Ebre, realitzarà aquesta obra de teatre de físic inclusiu, després col·loqui titulat Assaig Plural. I això ens ho han explicat la seva creadora i directora de l'obra, la Gemma Ginovart, també com a intèrpret, i conjuntament amb Paquita Gomis i Julián Alcón, que també interpreten a aquesta obra. Tots tres membres d'ASIDE. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat la bona obra que feu des de la vostra associació, que valgui molt bé aquesta representació, i endavant amb la vostra associació.
Gràcies per donar-nos veu.